Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, cada diumenge a aquesta hora, l'ofici d'educar amb la imprescindible Elisabet Pedrosa. Bon dia, bona hora.
Bon dia, Roger. Obrim les portes de l'ofici d'educar.
Som-hi.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Aquest relat està basat en fets reals i pot ferir la sensibilitat d'alguns oients. Avui, trencant el gel, el cas d'Edmund Kemper, l'assassí de col·legiades. Què va provocar que un home amb el coeficient intel·lectual d'un geni confessés els seus crims i deixés que el detinguessin per explicar tot el que havia fet?
L'abril del 1973, Edmund Kemper va confessar els seus assassinats. Aquests assassinats van ser causa d'una falta d'afecte per part de la seva mare, abusos físics i psicològics cap a ell. Com ara fer-lo dormir al soterrani? La seva mare justificava dient que ho feia perquè no violés a les seves germanes. Això hauria portat Ed a desenvolupar un fort odi i rancúnia cap a la figura femenina. Durant la seva infància ja havia viscut experiències en relació amb la mort i amb els assassinats. Des de molt primerenca edat, aquest assassí en sèrie evidenciaria la seva naturalesa violenta, sàdica i despiadada amb jocs violents i molt estranys.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem començat sentint un fragment de Crims, però de l'Institut Teresa Pàmies de Barcelona. De nou l'univers adolescent a l'ofici d'educar. Ens acompanyen
Mercè Jiménez i Llúcia Garcia, de l'Institut Teresa Pàmies de Barcelona. David Espigares, de l'Institut Josep Tapiró de Reus. Zakaria Ahazan, de l'Institut Nicolau Copèrnic de Terrassa. Mireia Vergés, de l'Institut Escola Eixample de Barcelona. I Abril Soro, de l'Institut Guindàvols de Lleida. Acabarem amb les lliçons del coronavirus amb l'Eva Bach.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
La ràdio serveix a un dels objectius del centre. Que tot el que passa a les aules serveixi. Que tingui un propòsit. Amando Pavia.
Doncs de nou avui a l'ofici d'educar ens acompanyen representants de 5 instituts, més del projecte Recerca, Creació i Servei del Departament d'Educació en col·laboració amb Catalunya Ràdio i l'ofici d'educar, en què han fet un producte radiofònic per expressar com són i què pensen. Els tenim avui aquí. Començarem amb l'Institut Escola Eixample de Barcelona, amb la Mireia Vergés. Ella és estudiant de quart d'ESO. Si et sembla, Mireia, comencem sentint com són el que heu fet.
D'acord.
Bon dia a tothom. Som
la Berta,
la Júlia
i la Mireia.
Som les informatives de l'Institut Escola Eixample de Barcelona.
Avui us informarem de les notícies més recents i de més interès del nostre centre.
Els alumnes de primer d'ESO han estat treballant en un projecte amb el Liceu.
Es tracta d'una òpera en la qual els nens canten i ballen junt amb altres escoles.
La temàtica d'aquesta òpera és d'un mite de la mitologia del Minotaure. El passat dia 10 de març va ser l'estrena.
Els de segon d'ESO han fet un projecte que ha durat 2 mesos, en el qual han fet un labo.
Que és un llibre digital interactiu en el que es treballa la literatura castellana, la catalana i la història.
Els de tercer d'ESO estan fent un projecte anomenat Creadors en Residència.
És un projecte en cooperació amb l'associació ABAU-ACU.
Els hi ve un actor, en David Frank, a fer-li classes de teatre i improvisació.
Ara estan assajant una obra de teatre, escrita per ells mateixos. Els alumnes de quart d'ESO estem fent un projecte amb una empresa noruega, anomenada Sandor.
És un intercanvi lingüístic i cultural en el que intercanviem coneixements amb uns alumnes d'una altra escola d'Europa.
A veure, Mireia, que tot el que passa al vostre centre arribi en un dia com avui a la ràdio, que la gent conegui què feu, com ho feu, fa sentir que l'aprenentatge que feu al vostre institut té sentit?
Sí, totalment. Gràcies a aquest treball que hem fet i a la ràdio, a aquest projecte, doncs podem expressar tot allò que no solem dir entre nosaltres i doncs crec que parlo per tots els que estem aquí avui que participant en aquest projecte hem tingut molta sort.
Una de les coses que parleu és el tema de la salut mental, que us preocupa, no? Heu fet fins i tot una enquesta, no?
Sí.
Després de 2 anys de pandèmia, com esteu els adolescents? Com us sentiu? Què és el que heu observat?
Doncs diria que la situació entre nosaltres ha agreujat bastant, ja que amb el tema de la pandèmia, la quarantena, la tecnologia, l'Instagram, les xarxes socials, tot això ha afectat i hem pensat i ens creem una persona ideal o una imatge que en veritat no som o no tenim. I clar, ara al tornar a la realitat, molta gent, per exemple, sense la mascareta, molts no se la volen treure per por que la gent vegi com són en veritat, cosa que abans no feien.
Déu-n'hi-do, dieu desfem-nos dels tabús i actuem i ens feu recomanacions culturals sobre la salut mental. Posa'ns un exemple.
Per exemple, una pel·lícula que es diu Violet i Finch, que està a Netflix, i parla molt sobre la pèrdua d'un familiar quines són les conseqüències i els trastorns mentals i psicològics que et porta tot això, la depressió, els pensaments negatius, etc. I també hi ha un llibre molt interessant que es diu Invisible, d'Eliot Moreno, que parla sobre el bullying i bueno, tot el que comporta, i està molt bé.
Dieu que falten espais on els joves us pugueu expressar i sentir-vos escoltats i que parlem als adults de vosaltres sense preguntar-vos ni saber com és la vostra visió. Com és la vostra visió? Quines són les preguntes que no us estem fent? Què és el que no estem escoltant?
Mira, primer de tot, jo crec que s'hauria de preguntar realment quins són les nostres incertituds i inquietuds sobre el futur, ja que preguntar si tenim un suport per a aquestes decisions importants que a vegades ens toquen fer, i també el nostre dia a dia, ja que som adolescents i en cada moment ens passen moltes coses, i preguntar d'en tant en tant, com una revisió cada any, a vegades no ens serveix tant.
Clar, tu abans em deies que hi ha joves que ho estan passant malament, no?
Sí.
I ara també m'ho deies, no? Ara tu que tens un micròfon al davant, què faríeu per ajudar els joves que ho estiguin passant malament arrel de la pandèmia, de tot el que ha passat?
Doncs jo intentaria dir que no passa res si vols anar, per exemple, a un psicòleg, que no has de tenir por, ja que no hauria de ser un tema tabú, que tothom ha de poder estar escoltat i sentir-se escoltat.
Al programa hi poseu moltes coses, tots hi poseu moltes coses. Una de les coses que feu és posar esports, no?
Sí.
I feu anàlisi dels fitxatges del Barça i la resta de notícies esportives. A veure, tu creus, penseu vosaltres com a grup, que faltaria, per exemple, dic jo, una tertúlia esportiva d'adolescents en un lloc com Catalunya Ràdio?
Jo crec que sí, perquè, com he dit, el benestar emocional va molt lligat també amb el tema de l'esport, i escoltar adolescents amb el nostre llenguatge explicant partits és algo que potser ens motivaria més. També, per exemple, escoltar la ràdio, cosa que els adolescents normalment no fem. I
no escolteu la ràdio?
No, jo crec que no molt, entre tots. Ens lliguem més als llibres, a la televisió... Però
tu quina ràdio escoltaries? Quina ràdio t'agradaria escoltar?
A mi m'interessa molt ràdio dels crims. I, per exemple, també, o recomanacions de llibres o de pel·lícules, que potser són coses que ens interessarien més.
Si jo et demano què és el que et preocupa del món en general, fins ara m'has parlat molt de coses internes,
sí,
del vostre món, eh? Però del món així en general, de l'actualitat, què em diries que et preocupa?
A mi em preocupen molt les guerres. És una cosa que no acabo d'entendre, ja que la gent mor i molts són innocents i no haurien de morir per qüestions polítiques, per exemple.
Com s'acabarien les guerres?
Jo crec que parlant, perquè parlant és una cosa que ens hem d'escoltar entre tots, donar la nostra opinió, i les coses no solucionen amb violència.
I que en el món adult hagi sorgit una guerra i no trobem com resoldre-la, què et fa pensar?
Fa pensar que inclús els adults no acabem de pensar les coses bé. S'hauria de, des de petits, ens hem d'educar de que les coses ens hem d'escoltar, i tenim preocupacions, doncs tirar-les endavant i intentar resoldre-les.
Avui a Catalunya Ràdio sentim els joves de la generació Z.
Jo vull un institut que m'ajudi a trobar el meu lloc al món.
Fem ràdio pel que suposa de fer comunitat i generar vincles a l'escola. Pep Tort.
I fem ràdio avui amb adolescents per escoltar l'univers adolescent. Hem obert el programa de l'Ofici d'Educar avui amb un fragment del cas de l'assassí de col·legiales, que posava la pell de gallina, un autèntic crims. I us heu fet preguntes interessants com, per exemple, si les persones neixen bones o dolentes o psicòpates. Déu-n'hi-do, eh? Això fa com por respondre aquesta pregunta, no? Què us agrada? Ara ens ho deia també la Mireia. Què us agrada dels programes que parlen de crims?
Jo diria, més que el crim en si, el per què. O sigui, intentar entendre l'assassí i per què ho ha fet i el seu passat.
Clar, perquè realment cada cas té com una història darrere, hi ha un motiu, hi ha com un conte, no?, una mica, i també és entendre com aquesta ment de l'assassí, o, bueno, del culpable, no?, i poder veure què hi ha darrere d'això.
Si us sembla, sentim un altre fragment del vostre programa.
Si vas a l'institut, segurament el coneixes. És aquell nen que a classe es dedica a fer bromes que fan poca gràcia i que no saps com aconsegueix ofendre tots els col·lectius que et puguin passar pel cap. Possiblement té habilitat per la teva mare i les coses sexuals que li ha fet o li faria, i la paraula respecte no entra al seu vocabulari. Sí, avui, al nostre programa, venim a parlar dels pibes. I tenim a la Jana,
yeah.
A la Joana,
hola.
Al Quim,
hola.
A la Llúcia,
hola.
I jo, l'Aran.
Mercè Jiménez i Llúcia García, què carai són els pibes, no? Què pensa un pibe? Com els podem identificar? No? A mi m'ha preocupat després de sentir el vostre fragment, però si me'n trobo un, saber qui és.
Jo crec que la majoria de nois adolescents són una mica...
Ah?
Si tu vas a l'institut, els trobaràs segur, sentiràs bromes que discriminant potser a col·lectius que no tocaria... No ho sé, no pensen gaire el que fan, simplement ho diuen sense pensar si estan realment ofenent algú.
Clar, i també aquest comportament és com una mica com el reflexe de com afecta el patriarcat en els homes, també una mica.
Sí, es retroalimenten per intentar agradar ells mateixos, entre ells, i no ho pensen.
Però no tots són així.
No,
és
no,
a dir,
no.
Hi ha joves que ja veuen el món d'una altra manera.
Sí, 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 totalment.
I, òbviament, són tots adolescents. Confiem en que quan creixin ja no, o sigui, ja no seran així.
I com es pot transformar un pibe en una persona que no sigui pibe?
Amb experiència, suposo, no? Anar creixent, escoltar altra gent i pues, conèixer els mons amb més diversitat, jo crec.
Parleu de pibes i parleu també... Dediqueu un espai gastronòmic a catar menjars una mica estrambòtics, eh? Arrels de soja amb espècies, sopa mexicana a la russa, patates fregides de cranc i pastís rus de mel i nata. A veure... La vostra generació, sabeu cuinar?
A veure, alguna cosa sabem fer, no? Però vam fer aquesta pregunta a la classe l'altre dia de si cuinàvem o no. Realment, no crec que cuinem tant. És més ajudar a casa, no?
Sí, poca gent va aixecar la mà quan vam preguntar.
Ostres.
Però sí que el tema menjar ja ens interessa més.
Quina és la cuina que us agrada? Si jo us hagués de dir, a veure, anem a menjar a algun lloc, què us agradaria, què us agrada? Menjars exòtics? No? Tradicionals? El menjar de l'àvia? Què us agrada?
Amb exòtics bastant va sortir.
Sí, més aviat. I sobretot menjar industrial d'aquest superdolent va sortir bastant a classe.
Que en mengeu?
Sí, sí.
Sí, també,
també. El que interessa més.
A vosaltres sabeu fer algun plat? Hi ha alguna especialitat que sapigueu?
Bueno, pasta. Es pot intentar.
Sí, pasta sempre surt bé.
Veig que molta autonomia a la cuina no hi ha, eh?
No, no gaire.
El segon grup de l'Institut Teresa Pàmies parleu del gran tema, l'amor, la fidelitat, propostes de pel·lis d'amor, un consultori d'amor i sexe, i atenció, l'amor pel futbol.
El futbol és un esport que desperta moltíssimes emocions. Des de les més negatives, violència, tristesa, com les més positives, eufòria, felicitat o satisfacció. Però per què el futbol en genera tantes emocions?
Els estímuls que produeix el futbol al nostre cervell són diversos. La recompensa cerebral, anomenada dopamina. La dopamina produeix grans quantitats quan veiem un partit de futbol i provoca que durant tot el partit les altres coses no siguin importants.
Jo quan veig un partit, la resta no m'importa.
Doncs ara ja saps per què és.
I quins altres estímuls produeix el futbol?
Les endorfines. S'activen quan veiem un partit de futbol. Fan que el cansament, els problemes i el dolor desapareguin. Per no pas a una sensació de benestar i felicitat durant tota la duració del partit.
Però realment existeix l'amor per al futbol? Doncs a la Universitat de Coimbra, Portugal, uns científics han fet un estudi on comparen l'efecte pel futbol amb el procés d'enamorament.
Vosaltres esteu enamorades del futbol?
Personalment no gaire, la veritat.
No gaire, la veritat.
Però hem comprovat que es veu que sí que existeix, no?
Sí, més que amor, obsessió una mica, eh? Perquè...
Sí, té un punt obsessiu, sí.
Tu entres a una classe... d'adolescents, i estan parlant de futbol segur, però és que de vegades ni estan parlant de futbol, sinó que són metàfores de futbol sobre altres temes.
És un monotema una mica.
Sí, sí. O sigui, parlant d'amor, però parlant amb futbol, saps?
Atenció, perquè dediqueu una secció al futbol, però en la tertúlia no hi ha cap noia. Ni sí. Tampoc parleu del futbol femení. Llavors, interessa cada vegada més el futbol femení? Diuen, no, us interessa? Els nois i les noies, ho seguiu? Sí? No?
A veure, sí que és veritat, no?, que ara cada cop s'està com visibilitzant més el futbol femení, però en el nostre entorn, com dins de l'institut i tal, no acaba de semblar com que hi hagi tant interès, no?
Sí, entre les noies una mica més, Però sí que amb els nois, sobretot els pibes que estaven dient abans, fan comentaris bastant horribles sobre això. Diuen que podrien guanyar tot l'equip de futbol femení els mateixos, coses així. No, ja, no té gaire èxit.
Però vosaltres vau seguir aquestes finals que hi ha hagut ara de l'equip femení? Ho seguiu o no?
Sí, una mica.
Poc, no, però sí.
Sí. Coneixem algun nom, però no...
Què més desperta el vostre amor, a part del futbol, que veig que molt no el desperta? Què més desperta el vostre amor?
Home, moltes coses, no?
A veure, digue'm-ne una.
Llegir, mirar pel·lícules, estar amb els amics...
I què desperta el vostre odi? L'odi és un sentiment molt potent, molt fort. O potser no el desperta res, eh? Home. Ara fan cara d'aquesta pregunta, no era el guió. No era el guió, no ho era, no? No hi ha res, bueno, que desperti...
Veure com el món avança, però seguim moltes coses que no avancen gaire, com per exemple ara la guerra d'Ucraïna, coses així. Que...
Sí, certs comportaments també de vegades, sí. No?
Abans li preguntava a la Mireia coses que li preocupen del món. Què diríeu vosaltres? Què us preocupa del món? Potser no hi ha res, eh? O us interessa, o us motiva, o us crida l'atenció. Coses que passin en l'actualitat i que diguis, ostres, això em sembla interessant.
Jo crec que, per exemple, que encara hi hagi moltes notícies de violacions o que peguen un noi només per ser gay o coses així. Que jo crec que és perquè és tan proper a nosaltres que ens fa pensar més, no?
Sí, i també totes aquestes reformes que ara s'estan fent com a l'educació i tal, del batxillerat, que ara és com que ens està afectant molt, també és com no sabem què està passant i ens interessa, no? Jo crec que en general...
Què canviaríeu de l'educació?
Ostres, que es donés més importància a la salut mental, perquè de vegades sembla que no ens estan com convidant a aprendre, sinó estem passant per una cosa per arribar a una altra cosa. O sigui, faig el batxillerat per poder arribar a treballar, no sé què, més que per aprendre i per estimar aprendre.
Carai. Avui a l'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, en temps de suplement, els joves ens expliquen què senten, com són i què fan.
Estic perdut. No sé què vull ser.
La ràdio escolar permet desenvolupar les competències transversals que els joves necessitaran per al futur. Santiago García.
Doncs fins ara hem parlat ja amb la Mireia Vergés, de l'IES Eixample, amb la Mercè Jiménez i la Llúcia García, de l'Institut Teresa Pàmies de Barcelona, i ara parlem amb el David Espigares, de quart d'ESO, de l'Institut Josep Tapiró de Reus. Vosaltres, David, també és molt seriós, Ràdio Latino, dieu, FM, és la ràdio més escoltada de l'Institut Josep Tapiró, la més xula i alegre de totes, on t'assabentes de les xafarderies dels cantants. Dieu. Qui són els vostres referents musicals? I potser que em diguis si hi ha alguna xafarderia d'última hora dels referents musicals, que el programa en dieu moltes.
Sí, és clar que sí. Sobretot els nostres referents musicals a l'hora d'escoltar música o d'inclòs fer rimes o inclús cantar. Són tots aquests cantants que ara estan de moda, que ara tenen milions de visualitzacions, que fan gires per tot el món, com podria ser Mike Towers o Rilsby. I una de les novetats més importants que passa avui en dia és, bueno, que Bad Bunny va llançar fa poc un nou àlbum, i sobretot no per el nou àlbum, sinó amb un objectiu, que és aconseguir que una de les seves cançons sigui la de l'estiu, la que tot el món recorda i tot el món cantarà. També, després, Marc Anthony es va accidentar per unes escales, cosa que li pot passar a tot el món. I, per últim, els concerts des de la pandèmia, ara que estem parlant de les mascaretes, ha pujat un 13,7% des de que va aparèixer el Covid.
A veure, què té aquesta música llatina, que té una gran força amb la vostra generació? L'altre dia el meu fill em diu, mama, tu saps qui és el Bad Bunny? I jo dic, sí, clar. Què té aquest home que us agrada tant i què té aquesta música que us enganxa tant? A veure, explica'm-ho perquè jo ho entengui, eh?
Jo crec que més per què fan o com canten, sinó què expressen a l'hora de cantar, d'expressar amb una cançó. I perquè ara som adolescent, estem aprenent...
Però què expressen que us enganxa? A veure... De què parlen? Parlen
temes...
del vostre univers, del vostre món, de les coses que us agraden, no, de l'amor... Què hi ha aquí?
Com solen parlar de temes tabú, com són el sexe, ara crec que a tot adolescent vol sentir-se orgullós de que està en l'edat de bueno, pues de que tinc una nòvia, tinc un lío per allà, i crec que això és la raó número 1 perquè ens agrada, perquè expressen amb facilitat que tenen nòvia, que poden fer el que sean perquè la utilitzen, i això enganxa amb aquesta edat.
La resta de persones de la taula esteu d'acord amb aquest enganxe de la música llatina?
Sí, bueno.
Silenci? Sí, no?
És que nosaltres no escoltem gaire.
No escolteu gaire.
La música, de veritat.
Mireia?
Sí, bueno, també és tema del ritme, no? De que estem a una edat que molts ens agrada pues, sortir a festa o passar-nos-ho bé amb els amics, i el ritme és algo que doncs, et fa ballar, i a vegades, com deia ell, doncs, a l'estiu t'aprens les cançons i les cantes.
Sí, que també són cançons com amb aquest ritme de ballar, com que transmeten com sí, bon rotllo i ganes de festa, que
exacte,
també convida bastant.
De passar-ho bé.
I teniu moltes ganes de festa, eh? Us ho veig a la cara
sí,
tots, eh?
Sí, sí, sí.
Una de les coses que feu és entrevistar el Flick Santi, un cantant de la vostra ciutat. En sentim un fragment.
¿Qué te aporta la música que fas?
Siento que me puedo desahogar escribiendo y lo convierto en música si quiero.
¿Qué crees que te va a inspirar y por qué?
No sé, desde muy pequeño me gustaba la música y me gustaba escribir y empecé a probar y a cantar.
¿Algú te ayuda en la música?
Sí, mis amigos, mi familia siempre me apoya y...
¿Quiénes metas tienes en mente en la música?
Llegar a mucha gente y que la gente pueda conectar conmigo y hacer mucha música.
¿Qué consejo le donarías a algú que está comenzando en música?
Que lo haga sin que le importe la opinión de los demás y que siga haciéndolo y que no pare hasta que tenga lo que quiere.
A veure, David Espigares, en català no hi ha cap grup que us agradi de... És a dir, el ritme llatí en català no sona bé?
Sí, jo crec que sí. El que passa és que no estem acostumats a escoltar aquesta música, però si tu preguntes a un noi qui són els Charango, els Catarres o inclús el Manel, jo crec que alguna vegada han escoltat aquest nom i et diran que és un grup català que fa bona música i que enganxa.
Al segon programa, La Força, parleu del body positive, un moviment que proposa l'acceptació positiva del propi cos.
Body positive és un moviment que propugna l'acceptació positiva del propi cos. És un moviment social creat per apoderar les persones amb sobrepès, alhora que desafia i qüestiona les maneres en què la societat presenta i observa el cos humà.
Però en 2017, en Twitter va començar un moviment que era el body positive, però no era per la gent amb obesitat, sinó que centrava molt més en la gent amb imperfeccions, com per exemple algun accident amb cotxe que ha quedat cremada la cara, i s'encarregava de normalitzar aquesta gent, ja que a tots ens ha passat veure a una persona amb alguna deformitat mig nas i ens sembla estrany, ens impacta, i l'objectiu era normalitzar-ho per la gent que treballa de cara al públic.
David Espigares, de quart d'ESO de l'Institut Josep Tapiró. Teniu molts companys i companyes descontents amb el propi cos i sentiu que hi ha com molta pressió estètica sobre la vostra generació, sobretot a través de les xarxes.
Jo crec que en aquest cas les xarxes són les pitjors per comparar un cos, per comparar-se estèticament, perquè hi ha molta opinió i no saps què persona està darrere d'aquella pantalla. I sí, vam fer un formulari amb unes quantes preguntes senzilles, no complicades, que si estàs content amb el propi cos o si posaves la salut física davant de la salut mental, de la psicologia. I la majoria de gent sí està d'acord amb que li agrada el seu cos i no li importa els comentaris que fan els altres. I, però després tenim aquest petit percentatge que a vegades no li agrada, en situacions no li agrada com van vestides o per què són tan prims o més gordos que una altra persona.
Clar, un tema dels que toqueu de rasquillada és el de l'anorèxia i la bulímia. Hi ha trastorns en relació al cos?
Sí, perquè hi ha, ara, hi ha molts influencers que a l'hora de publicar una foto tu veus que, bueno, que es cuiden, que tenen gimnàs, que estan forts, i tu no pots arribar perquè no tens tants diners, no produeixes tants diners, no tens operacions, i vols arribar d'una manera amb el seu cos. Què passa? Que la gent no pensa, i abans de pues, dir, bueno, reflexionem que no puc aportar per arribar a aquest cos, fa coses que mai en la vida t'has de replantear, com deixar de menjar o vomitar el menjar perquè cap persona es doni compte de que no estàs menjant.
Tu cuides el teu cos?
Jo sí. Jo, bueno, vaig a un gimnàs, sempre tinc una dieta i intento ser el millor possible per arribar al que jo vull.
La resta de la taula, el tema el cos, com el porteu? És a dir, noteu que hi ha molta pressió estètica pels vostres cossos?
A veure, sí que és cert que hi ha una pressió, no? També pel que ja han dit de les xarxes i tal, això ajuda, bueno, ajuda entre cometes, a que hi hagi aquesta pressió. Sí, sí que existeix, jo crec.
Sí, jo crec que sí, jo crec que sí, estic d'acord en que, a més, amb el món dels adolescents, tenir un cos del que seria l'idea de lo ideal o lo perfecte és com el que tothom, vulguis o no, tothom s'ho pensa de vull arribar a ser així, i és el que estàvem dient, per exemple, amb Instagram o TikTok, que són aquestes xarxes socials més comunes, doncs és algo que tothom s'ho replanteja al final.
David, si jo et pregunto què és el que et preocupa més en aquests moments del món, què em diries?
En aquest moment del món, ja enllaço amb el que has dit abans dels esports, de tant femení com masculí, jo crec que ara mateix, aquest dia 23, que es disputa la final de la Champions, és un moment de tensió per tots els, bueno, els espanyols, per així dir-ho, i per tots els madridistes, ja que han remuntat 3 partits seguits i és una cosa històrica.
El teu equip quin és? A veure.
Jo sóc de l'Atlético de Madrid.
Vaja.
Però,
no, molt bé, eh? Vull dir, cadascú és d'on és.
Sí, sí, sí. En aquest moment vull que el Madrid faci història i que, bueno, que pugui guanyar la 14a.
Queda dit, avui a Catalunya Ràdio, escoltem els adolescents en temps de suplement, a l'Ofici d'Educar.
Vull aprendre fent coses.
Avui a l'Ofici d'Educar sentim la coneguda com a Generació Z. Hem sentit fins ara la Mercè Jiménez, la Llúcia Garcia de l'Institut Teresa Pàmies, hem sentit també la Mireia Vergés de l'IES Eixample i hem sentit també el David Espigares de l'Institut Josep Tapiró de Reus. Seguim aquest recorregut ara amb l'Abril Soro de quart d'ESO de l'Institut Guindàvols de Lleida. A l'Institut Guindàvols de Lleida comencen desfent nusos amb les relacions entre pares i fills i un aforisme de John Wilmore que diu: abans de casar-me tenia 6 teories sobre la manera d'educar els fills, ara en tinc 6 fills i cap teoria. Sentim un fragment.
Bona nit.
Quines hores són aquestes d'arriba?
Les que vull.
Les 4:30?
Doncs sí, algun problema?
A veure, ves drogada, ves fumada i te gastes els diners que et donem, però què te penses tu?
Més gasta'm el que jo vull.
Sí, te vam donar 50 euros i un està al canvi, tipus, t'has gastat tot en una nit.
Doncs sí,
tot
algun problema?
I qui t'ha incitat
això? Et quedaràs sense diners al final,
Qui t'ha
incitat això? El Jonathan.
Quin Jonathan?
El Jonathan, el teu nòvio.
Quin Jonathan?
El nòvio de fa 2 setmanes.
Ah, aquest és el de fa 2 setmanes. Què passa de tu, pare?
Que passo de tu, pare. Déu-n'hi-do. Reies, mentre escoltàvem això, Abril Soro. Dit això, fem un exercici com si tu ja fossis una educadora de fills. Què penseu que és important a l'hora d'educar un fill? Clar, perquè vosaltres ho veieu des de la perspectiva de fill, però si haguéssiu d'educar fills, què és important?
Doncs, per nosaltres, pensem que és bastant important saber educar els teus fills amb respecte i saber-los ensenyar que tot el món és diferent, però s'ha d'acceptar tot el món. Pensem que és molt important educar en la llibertat i ensenyar-los que no hi ha cap diferència. Les persones totes són diferents, però hem d'estimar-nos tots entre igual. I també pensem que és molt important guanyar-nos la confiança del nostre fill, perquè el nostre fill ha de ser una persona amb la que tinguem confiança i que ens sàpiga estimar i que ens sàpiga veure com a persones iguals.
Tu confies en els teus pares?
Jo sí.
Ells no et senten, ara?
No, tinc cap problema. Sí que em sentiran després, però bueno, mama, t'estimo. No? Tinc molt bona relació amb els meus pares, sempre he estat molt agraïda. Penso que he tingut molt bona sort amb els pares que m'han tocat i estic molt agraïda.
Però hi ha conflictes? És a dir, quins són aquells conflictes que encara hi ha entre pares i fills?
Bueno, normalment solen ser els temes de les notes, les amistats que poden tenir els fills. Sempre hi ha alguna amistat que els pares troben que és una mica estranya o que no els agrada. També, sobretot amb el tema de les amistats online, ara també és un tema bastant d'esto. I el fet de que els adolescents ara surtin molt de festa, no? I l'ús de les drogues i de l'alcohol també és un conflicte bastant gran amb els pares i els fills.
Una de les preguntes que us feu al programa que m'ha cridat l'atenció és: els pares hem de parlar de sexe amb els fills? Clar, què? Sí?
Doncs,
no?
Sí. Sí? Sí. Els pares haurien de parlar de sexe amb els fills, però, clar, també s'ha de tenir una mica un punt mig. No s'ha de dedicar tota la vida a parlar del sexe, però sí que s'ha d'ensenyar. Sí que s'ha de saber ensenyar.
El Zacaria, que el tenim a l'altra banda de la taula, fa cara de dir, jo no ho veig tan clar, però bueno, segueix.
Sí que s'ha de saber ensenyar als fills i donar-los una educació que els pugui servir per al futur, perquè al fi de tot, tots necessitem l'educació, no tots necessitem saber de diferents coses que passen a la vida. Llavors, penso que és una bona cosa que ensenyar.
De fet, parleu d'amor, poliamor i sexe, i repasseu uns quants mites. Esteu satisfets amb la formació, amb la informació tant sexual com afectiva que us donen? I faltaria alguna cosa en aquest sentit?
La informació que ens donen a l'escola, a l'institut, pensem que és una mica escassa. Perquè tenim la idea sempre de que la informació que se'ns dona a l'institut és informació de la reproducció, el sexe només per la reproducció. I pensem que s'ha de fer com un pas endavant, s'ha de començar a veure el sexe com algo no només amb una intenció de reproductiva.
Atenció, sinó, docents, preneu nota.
Sinó amb una intenció d'ensenyar que és una cosa dona plaer i és una cosa que una experiència que quasi tot el món la passa. Pensem que s'hauria d'ensenyar més i s'hauria de ensenyar a tenir les ments més obertes per a aquest tipus de temes, a acceptar més informació de la normal, de la que normalment s'ensenya.
La setmana passada fèiem un programa en el que vam arribar a una de les conclusions és que la sexualitat es viu d'una manera més fluida, no? Sense etiquetes, que molt sovint som els adults que etiquetem, vosaltres ja no.
Sempre depèn de la persona, però sí, és veritat. Normalment, si sí, veus, parlant amb els adolescents és molt més normal que te diguin bueno, estic confós, sempre hi ha el període de confusió, no? Sempre, però depèn de les persones, també. Tot canvia, tot varia.
El tema del sexe i de l'amor és un tema important per vosaltres, ho hem vist a través del vostre programa, però també parleu de l'economia dels adolescents. Si rebeu o no paguen, què gasteu, com veieu el vostre futur econòmic?
Doncs, sent sincers, una mica malament, el futur econòmic, perquè fins i tot avui en dia tenir un treball ja no t'assegura poder viure, en plan, poder tenir una vida normal, una vida de qualitat. Penso que en el futur encara anirà tot cap avall. I, clar, ara mateix s'ha de començar a pensar en investir en formació bona perquè serà l'única cosa que et pugui permetre aconseguir una bona feina que et pugui produir suficients diners com per a viure d'una manera normal, ni molt alt, ni molt nivell, ni molt baix nivell.
Abril Soro, per tu què seria una bona vida?
Jo, mentre pugui arribar a casa i pugui obrir l'aixeta i que surti aigua, em pugui dutxar amb aigua calenta i pugui fer vida, poder utilitzar la tablet i poder encendre les llums, penso que són les condicions de vida bàsiques que hauria de tenir tot el món i que desgraciadament no ho tenen tot el món. I penso que això és el límit bàsic que hauria d'haver.
Què reivindicaries per la vostra generació?
Doncs, com ho he dit abans, penso reivindicaria el fet de que se comença a fer tot tan difícil i aconseguir una feina ja és una competició i és com l'economia està anant molt malament aquests dies. Llavors, clar, el que deien del futur dels nostres pares serà millor que el dels seus avis, el nostre futur no pinta millor que el dels nostres pares. Estem anant cap endarrere i l'economia està anant malament. Llavors, reivindicaria un canvi en l'economia que ens pugui, com d'alguna manera, com el nostre programa, desfer nusos, que ens pugui desfer els nusos, que ens permeti ser lliures a poder tenir una bona vida.
Abril, a tu què et preocupa del món? Si jo t'hagués de dir, tria una cosa.
Doncs, ara últimament, fa uns quants dies, ha començat un debat a Amèrica perquè estan intentant fer il·legal l'avort un altre cop i s'estan fent unes votacions i està guanyant fer l'avort il·legal. I em sembla una cosa tan estúpida, tan, en plan, és tan important, però és tan estúpid tornar com endarrere. Estem fent com els crancs, estem caminant cap endarrere, estem traient-li drets bàsics a les dones. No poder tenir un avort, una cosa tan natural i que és tan necessària, em sembla surrealista.
Què els hi diries als que estan en contra?
Als que estan en contra de l'avort? És que no m'atreveixo, no els vull dir res, és que és mirar-los amb cara d'asco, no es mereixen res. Em sembla molt malament que algú es pensi que pot estar en contra del dret que poden tenir les dones sobre el seu cos i que intenti ficar normes sobre el cos de la gent que té úter i que d'esto. Em sembla tan surrealista i tan dolent que no...
Una cosa negativa, digue'm en una de bona del món que t'agradi.
Bueno, en si, que m'agradi...
Ai, fas cara que no hi ha res que t'agradi del món.
És que m'has pillat ara desprevinguda, estic pensant.
Ah, aquesta és la gràcia.
Bueno, per mi, pel meu món en si, quedar amb els amics i passar-t'ho bé i poder-te passar bé i disfrutar. Jo penso que és el bo del món, poder tenir amics i poder tenir un lloc al que puguis dir que és la teva casa i poder tenir un lloc al que perteneixes.
Avui a Catalunya Ràdio, un temps de suplement a l'ofici d'educar l'univers adolescent.
No em toquis, que punxo.
A Catalunya hi ha més d'un centenar de ràdios escolars que emeten programes pensats, creats i locutats per alumnes. Víctor Saura.
Avui sentim joves que heu fet ràdio, heu fet una proposta radiofònica. Com ha estat això? T'ha agradat provar la ràdio? Zacaria Acasan, de l'Institut Nicolau Copèrnic, de Terrassa. T'ha agradat fer ràdio?
Sí, a mi m'ha agradat perquè ha sigut una sensació molt bona.
Molt bona de poder arribar a la gent? Tu havies provat mai de fer ràdio? No.
No, ha sigut la meva primera vegada.
A l'Institut Copèrnic entrevisteu el dues vegades campió d'Europa de taekwondo de sènior 2, Alejandro Marín. D'alguna manera ens demostreu que hi ha vida esportiva més enllà del futbol, això és així. I per què heu triat el taekwondo?
Tots és que, com diem, que estem molt ficats en el futbol. Perquè, a veure, per unes raons més simples, com per exemple, el futbol ens porta passions, alegries, emocions, rivalitats, etc. Però sí, hem demostrat que hi ha vida més enllà amb el taekwondo. El taekwondo, primer de tot, vam fer una entrevista a un campió que tenim a Terrassa, sí, i bueno, ha sortit molt bé i ens ha explicat que el taekwondo ens ensenya a no rendir-te, a no vencer-te, a aixecar-te, sempre que estàs exhaust.
I aquesta idea de no rendir-te l'apliques a la vida? Creus que és important aprendre a no rendir-se?
Sí, és molt important.
Hi ha moments que has pensat em rendiria i has seguit i t'has tornat a aixecar, aquesta idea de tornar-hi?
Sí, l'he pensat, però gràcies als meus amics, a un company meu que m'ha ajudat a no rendir-me i a seguir més endavant.
Clar, vosaltres parleu d'esport. Esteu contents amb el valor que es dona a l'esport en el que és els vostres estudis? Creieu que n'hauria de tenir més l'esport? Que hauria de tenir un valor més rellevant?
Sí. Per exemple, en el nostre institut, a l'educació física, ens ensenyen molts esports, com per exemple ara l'hoquei, el voleibol i ara estem fent el bàdminton. I és una cosa que ens agrada, ens ensenya molt. Ens ensenya el treball en grup i després ja una mica del treball individual amb esports individuals. I també estem fent un projecte ara en aquest trimestre que és de 4 hores a la setmana, el dimarts i el dimecres, dues hores, que el que estem fent és una investigació sobre el futbol i el basquetbol i estem fent una presentació amb preguntes que ens han fet, i tot.
Més coses que heu fet en el vostre programa de ràdio. L'equip Caseta ha dedicat un temps, atenció, als somiejos excessius. Jo m'he hagut de documentar, eh? Normalment en els lectors. I heu fet una enquesta i un 85% dels lectors del Copèrnic, del vostre institut, pateixen aquest trastorn, que normalment no és perillós, sinó és que va a l'extrem. Què és això del somieig excessiu? A veure, il·lustra'ns, Zacaria.
Vale. El somieig excessiu... Ens va donar aquesta idea una persona que estava en el meu grup que té aquest trastorn que diem, però no és molt extrem. És una persona quan tu llegeixes molt un llibre d'històries molt rares que diem, que el que fas és després et fiques molt dins del llibre i quan tu surts a la vida real és com que et imagines llocs, escenaris, poc probables que han passat en el llibre amb la vida real. És com que mescles la realitat i amb el llibre.
Clar, a mi em sorgeix la pregunta si alguna cosa té a veure amb això, amb les pantalles, no? Si esteu, que, allò que diuen que esteu empantallats, no?
Sí, no té no té molt a veure perquè estem parlant en aquest cas de llibres, però sí que crec que estem empantallats. Un clar exemple podria ser que molta gent l'agrada el Marvel, sí, els superherois i tot, i un home el que va fer és un fanàtic de Spider-Man, que hem investigat aquest cas, que el que va fer és que va deixar que el piquessin unes aranyes per veure si es converteix en un Spider-Man. I un altre, en la universitat, que la meva professora ho va passar això, el professor va anar de Harry Potter, o sigui, perquè va veure Harry Potter i tot això, i és com que diu que pertaneix a una de les sales que diem de Gryffindor o coses així.
Zacarias, si tu poguessis tenir un superpoder, quin superpoder tindries? T'agradaria tenir, vaja.
El de desaparèixer.
Ser invisible.
Exacte.
T'agradaria ser invisible?
Sí.
Ah, que quan tu volguessis desapareixessis de tothom.
Sí.
Exacte. També parleu al programa de relacions tòxiques i de violència psicològica i de gènere. En sentim un fragment.
Deixa'm el mòbil, que te'n revisaré.
Què et passa? No confies en mi?
Sí que confio, però he de fer-ho.
Si confiessis, no m'ho demanaries. Deixa'm tu el teu i el revisem els dos a la vegada.
En Pau té pànic i es queda callat.
Què? No vols? Tens alguna cosa que ocultar-me?
No, no, i tant que no. Però pensant-ho millor, no fa falta que ens revisem els mòbils. Si els dos confiem al 100%.
Llavors es veu que és una relació tòxica per part del noi. Li demana al mòbil a la noia pensant que li donarà. Quan ella s'hi posa i li diu que ell també es li doni. Ell es queda mut i diu que millor que no. Es veu perfectament que ell també té alguna cosa que ocultar. És a dir, que ell pot fer el que vulgui, però ja no.
A veure, Zacaria, això de controlar el mòbil de la parella passa entre les vostres generacions?
Sí, passa més sovint per motius de desconfiança. Per exemple, jo tinc una nòvia, la meva nòvia està amb el seu amic sols i llavors li dic, dona'm el mòbil, a veure si trobo alguna
com
cosa.
Com ho veus, això de demanar el mòbil? Seria com el del Pegasus, però demanant el mòbil, no? Espiar la parella.
Ho veig molt malament, la veritat. Jo, en aquest cas, no ho faria, perquè li estic donant raons de desconfiança i raons perquè ella em deixi.
També heu fet un podcast de crims en què doneu pistes perquè els oients trobin qui és l'assassí. Això és molt interessant, no? Això ho haurien d'incorporar els de crims de Catalunya Ràdio, no? Vosaltres seguiu crims?
Sí, en aquest cas estem veient un capítol que es titula La Guàrdia Urbana. Estem veient el capítol dels fets, o sigui, ens pareix molt interessant perquè és com que són unes coses molt reals i ens interessa. Que el capítol va sobre una tarda de 4 de maig del 2017. Un ciclista anava pel carrer, en una carretera, com que en el bosc o alguna cosa així, i va trobar un cotxe cremat. I llavors va trucar a la Guàrdia Urbana, han vingut els Mossos, i un dels Mossos va veure com que les restes d'una persona al maleter i resultava que una persona estava cremada, totalment carbonitzada i solament quedaven els ossos.
Impressionant la fascinació que els joves teniu per crims. Zacaria, digue'ns què és el que a tu et preocupa del món, a tots els hi hem demanat, el que et motiva, el que t'interessa, què em diries?
A mi em preocupa el motiu del gel. Perquè ara, amb l'escalfament global, és com que es desfà i llavors podria, per exemple, Terrassa desaparegir d'aquests uns anys. Perquè si, per exemple, tot el gel que hi ha es desfà, hi ha més aigua pel mar.
I patiríem sí. Tots. Avui a Catalunya Ràdio hem sentit el que us preocupa, el que us interessa. Ho hem sentit de la Mercè Jiménez i la Llúcia García, de l'Institut Teresa Pàmies, de la Mireia Vergés de l'IES Eixample, de l'Abril Soro, de l'Institut Guindàvols de Lleida, del David Espigares, de l'Institut Josep Tapiró de Reus, i del Zacaria Acazán, de l'Institut Copèrnic de Terrassa. Gràcies a tots per haver-nos acompanyat a l'Ofici d'Educar. Una forta abraçada i que seguiu fent ràdio, si us agrada.
Sí, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
L
L'ofici d'educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'ofici d'educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'ofici d'educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'ofici d'educar.
Lliçons que podem aprendre del coronavirus, amb l'Eva Bach.
I avui, Eva, benvinguda a l'acompanyament emocional.
Sí, és un tema aquest, Elisabet, que està darrere fons de la major part dels espais que hem fet, és un dels temes troncals, i avui m'agradaria donar algunes orientacions per acompanyar-les bé. Per desfer alguns malentesos, també, perquè a vegades entenem que acompanyar les emocions vol dir fer preguntes, interrogar l'altre, fer el que sigui perquè les expressi. I acompanyar les emocions no comporta l'obligació d'expressar-les. No hem de pressionar mai ningú perquè expressi el que no vol expressar, el que no pot expressar o no té ganes d'expressar, ja sigui en públic o en privat. Sí que hem d'oferir atenció, escolta, espais, temps i contextos, i evidentment donar procediments i recursos per si vol expressar-ho. I això es pot fer de manera directa i explícita, o a vegades es pot fer de manera més subtil, creant aquest clima, creant aquest ambient perquè el que hagi de sorgir, si la persona vol, sorgeixi, i dir-li i fer-nos disponibles. Que a vegades és, ara anem a interrogar i aquí, vinga, tothom a posar sobre la taula el que sent. No, no és obligatori, és una invitació i és saludable i sabem que és bo. I aquí estem per si vols fer-ho. Això és molt important. M'importa si tu tens ganes d'expressar, m'importa el que expressis i, evidentment, m'importes tu. I per això estic aquí, en presència. Amb una presència propera, càlida, que legitimarà i acollirà, molt important, sense jutjar totes les emocions, siguin quines siguin. Sense també aquesta temptació, que és una altra cosa que ens passa bastant sovint, de voler-ho canviar el moment. O sigui, se senten malament i de seguida els hi volem donar raons, arguments, procediments, perquè deixin de sentir allò que els fa sentir malament i sentin una altra cosa. Clar que hem d'ajudar a reconduir-ho, però a vegades no es podrà fer això instantàniament, la majoria de vegades no es pot fer, no és convenient fer-ho, i a vegades no es pot fer mai. És a dir, a vegades haurem de fer que la persona accepti que haurà de conviure amb aquell sentiment durant un temps o que haurà d'aprendre a conviure-hi per la seva naturalesa.
Què més?
Què més? Doncs mira, una altra cosa és que acompanyar és posar-se al costat. I posar-se al costat vol dir també no anar per endavant. Si ens anticipem o ens avancem el que encara la persona no sap de si mateixa o no ha descobert de si mateixa, si l'empenyem o la forcem més lluny de les seves capacitats o del que les seves forces li permeten o la seva consciència li deixa veure i li volem imposar criteris, raonaments, sentiments o manera de fer, doncs això tampoc és un bon acompanyament. El bon acompanyament passa molt per l'observació, per mirar què ens estan dient a vegades doncs, els seus silencis, les seves mirades, els comportaments, el to de veu i el llenguatge corporal, i passa també per estar disponibles, com deia, amb les abraçades, amb les paraules, amb les mirades amoroses, que calmin, que consolin, que rescatin, que embolcallin i que moltes vegades amb aquest simple fet d'oferir-les ja curen o ja mitiguen allò que en determinats moments ens fa patir o ens supera.
L'art de l'acompanyament emocional, avui amb la Eva Bach. Una forta abraçada. Gràcies, Eva.
Gràcies i una abraçada, Elisabet.
L'Ofici d'Educar, Premi Marta Mata 2021. Passa-ho.
Jugar, riure, compartir, reflexionar i aprendre. Això és l'Ofici d'Educar.
Tinc una escola que em faci feliç.
Estirar-te al terra i tornar a mirar el cel. Tu com a adult dius que tan brutes.
Juguem amb els fills, que si ens posem a mirar el mòbil, l'hora de lleure és per mirar una pantalleta.
Pensa 7 coses impossibles abans d'esmorzar. I aquí comença, no?, la creativitat.
Quina feinada!
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
I la setmana vinent, conflictes entre germans. Us deixem amb l'Ildami 0822, petons de la Núria Venturi i la Rosa Silluer, i fins la setmana vinent. Fins aquí un monogràfic més de l'Ofici d'Educar. Moltes gràcies, Roger Escapa.
Gràcies una setmana més a l'Elisabet Pedrosa. Bon dia.
Jo estic molt tranquil amb qui sóc i on estic. La mama em va dir fins on arribi fill. Tot em sembla poc i res em treu la son. Però estic molt tranquil amb el quil al 0822. El teu nom a l'esquela o a la portada del diari. Un boig és un boig fins que el geni demostra el contrari. Si tens la visió, ves de cara, ves la meta clara i que diguin que no, que li donin a tot, per fer el que fas i vestir com vols. En aquesta vida no sempre són flors, sovint problemes al lot. T'abraça'm bé, no m'abracis fort, sigues el meu fap, sigues el meu port. Tinc pors, com tu, com aquell, com tots. Quants cops he intentat el meu millor esforç. Vigila el que fas, la vida gira i on acabaràs. Les coses que llences a l'aire acostumen a caure més velocitat. Tota la vida fallant i ara estic preparat per quan arribi l'encert. No deixis que els teus enemics defineixin qui ets, mai.
Y me aparto, no busco un puesto, hago fácil lo que nunca hará el resto. Damos por hecho lo hecho y lo que no tenemos también lo damos por supuesto. Caigo y levanto, me jodo y me aguanto, no pido ayuda aunque rápida el tiempo. No tiraré la toalla si muero de pie, de pie será mi último aliento. Si no hay fuerza sacaré la energía que necesite para estar bien. Tanta te insultan para los carres, he me apresa a valorar las cosas patitas también. Estoy muy tranquilo.